Vamos, vamos, vamos. Rápido.
El que estem escoltant és el tràiler de la pel·lícula Nowhere, dirigida per Albert Pintó, que s'estrena demà a Netflix. Anna Castillón és la protagonista d'aquesta pel·lícula i us ho avanço, eh? Ens sentirem a parlar i molt d'aquest film. Una pel·lícula que es mou entre el drama i el thriller i que parla de la supervivència, de supervivència en clau de dona. Una mare embarassada i a punt de donar llum es veu obligada a marxar del seu país per culpa d'un règim totalitari. Ella i la seva parella intenten fugir amagats en un contenidor marítim, però els separen. Per culpa d'una tempesta, la protagonista, la Mia, acaba sola en un contenidor enmig del mar. Bé, sola no, a dintre seu, i té vida. I aquest és el motor que la fa seguir endavant. Ha de sobreviure. Si més no, ho ha d'intentar per ella i per la criatura. He tingut el plaer de poder veure aquesta pel·lícula abans de l'estrena i només us dic que la nit de demà divendres us la reserveu. Ara que ja no fa tanta calor, nit de manta i pel·lícula. Nit de Nowhere, perquè val molt la pena si sou de llagrimeta fàcil, Kleenex a prop. Dit això, i el més important, avui amb nosaltres a la caravana tenim el plaer de saludar a la protagonista d'aquesta pel·lícula, Anna Castillo, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, perdó.
Sempre dic bona tarda, perquè el programa aquest abans era de tardes, i sempre dic bona tarda, i no, és bon dia. Anna, com estàs? Estàs nerviosa abans de l'estrena de la pel·lícula?
Sí, una mica. No gaire, tampoc, eh? Vull dir, penso que la meva feina ja està feta, però sí, home, una mica de nervis.
Com t'has sentit fent el paper de la Mia?
Va ser un projecte molt dur per mi. Va ser un repte i per això vaig entrar al projecte, perquè em va semblar un repte professional com a actriu, també personal, com per veure si era capaç d'estar a l'alçada de l'exigència emocional que suposava, física també, perquè és una pel·li bastant física, i va ser, bueno, doncs això, dur, esgotador, però molt interessant, he après molt.
Suposo que ha estat tot un repte, no?, perquè a Nowhere t'has desenvolupat en un gènere molt diferent al que estaves acostumada, no?
Sí, i sobretot, o sigui, jo sí que estic acostumada al drama, però té ingredients que van més enllà del drama, com és l'angoixa, el pànic, la por, la desesperació, o sigui, té moltes altres coses. I a part de tot això, és una pel·li molt tècnica, molt, molt tècnica, que això sí que és una cosa a la que no estic gens acostumada.
Quan dius molt tècnica, què significa molt tècnica?
Doncs perquè, clar, és un contenidor que està construït dins d'un plató, a sobre d'una piscina, on s'anava enfonsant a mesura que anava pujant l'aigua, perquè dins del contenidor l'aigua va pujant, i tot era tècnic, és a dir, tots els departaments lluitaven contra lo tècnic, perquè al final era un contenidor que havia estat creat per l'equip d'art i que feia molt soroll, a soroll a metall, a sonido estava que es tornava boig, el departament d'art ficava objectes a Trezzo i l'aigua s'ho emportava i era tot com molt complicat, càmera era molt complicat que hi fos perquè era una paret molt estreta, llavors era tot com molt incòmode i tots els apartaments lluitaven per fer la seva feina el millor possible i jo també, perquè al final tota aquesta tecnicitat anava una mica a la contra de la organicitat que necessitava el personatge, però tot, o sigui, fins i tot perquè entrés l'aigua hi havia forats al terra, forats que punxaven, però que no es podien veure, llavors jo havia de portar uns paucs, però no es podien veure, era tot com molt mil·limetrat. Llavors aquesta tecnicitat ho complicava tot.
Ara en parlarem d'aquest contenidor i de tota la feina que hi ha al darrere, abans, però Nowhere explica una història impactant. Tu fas un papelón, de veritat, fas un paper brutal. El personatge de la Mia és complicadíssim d'interpretar, suposo, durant gran part de la pel·lícula estàs sola. Tot el treball emocional, la soledat, la desolació, la resiliència, recau sobre la Mia. Com t'has preparat emocionalment per fer un paper com aquest?
Vale, pues mira, amb l'Albert Pintó, amb el director, vam fer una cosa que a mi em va ajudar molt, perquè era una manera d'estructurar-me el cap, perquè al final, quan tu fas una pel·li, potser tens diferents seqüències i més o menys tens un mapa mental del que has de fer, però en aquest cas eren moltes, moltes seqüències semblants i totes una darrere l'altra. Llavors això em complicava una mica el mapa mental. Llavors vam fer un arc de personatge que em va servir molt bé per seqüències, com per saber en quin estat emocional estava en cada moment i per trobar matisos dins d'aquest estat emocional complicat, com anar buscant pues, això, diferents colors, com per jo també tenir una guia d'on estava en cada moment. Després, per altra banda, vaig treballar molt la part física amb una coach, perquè em feia por no estar a l'alçada a nivell emocional. Llavors vaig buscar eines des de lo físic, des de les respiracions, des de l'esgotament, des de... Bueno, va ser com una possibilitat de buscar eines noves, perquè realment una escena qualsevol d'aquesta pel·li no és tan complicada de fer. És un estat anímic concret que hi arribes i ja està. La dificultat era que fossin 12 setmanes tot el dia en eso. Eso era, o sigui, la carrera de fondo era lo complicat en aquest cas.
Deixa'm preguntar-te, Anna, quant d'angoixa realment has passat rodant aquesta pel·lícula?
Cap. O sigui, angoixa era la que jo em creava a mi mateixa d'estar dins del personatge i de creure'm les circumstàncies, i en el moment en què deien acció jo estava en el estado que corresponde. Però sí que és veritat que estava a un equip, o sigui, estava molt protegida, hi havia un equip d'especialistes que em cuidaven moltíssim. Quan vam anar a Mar Obert, hi havia molta gent preocupada que jo no em morís, si vull dir. Llavors jo tampoc tenia la sensació mai de perill. Era més una cosa que m'havia de crear jo mateixa per poder entrar dins del personatge.
Heu gravat a Mar Oberta?
Sí, sí, a Sitges.
Wow.
Sí, 3 setmanes.
No saps el tranquil que em quedo quan et pregunto quant d'angoixa real has passat i em dius cap, perquè veient la pel·lícula jo passo una angoixa...
O sigui, l'angoixa que tu veus quan jo passo és real, però és real entre l'acció i el corte. Després, en general, jo estava molt cuidada.
És una pel·lícula per gaudir patint?
Sí, sí, és que hi ha una cosa de les emocions quan som actors, que crec que ens passa a tots, que quan ets capaç d'entrar en un estat emocional, sigui el que sigui, ja pot ser terrible, hi ha una part de tu que sap que hi sortiràs. Llavors és guai este viatge emocional, també és que potser som una mica inestables i ens agrada patir, però és un patir que saps que acabarà i que té una funció.
M'ho deies una mica abans, però per poder rodar aquesta pel·lícula es va haver de construir el primer tanc d'aigua interior per rodatges a Espanya, que es diu aviat, això.
Ja, muy fuerte.
Suposo que complicadíssim tot això, eh?
Clar, jo no el vaig muntar, eh? No, ni idea. Però sí que és veritat que van muntar un en sec i un altre sobre la piscina. I els dos es movien moltíssim per poder fer... Bueno, perquè es poguessin moure. Hi ha una escena que és una tempesta.
Clar, hi ha un atge allà.
Sí, i clar, hi ha un moment on el contenidor es fica quasi vertical. Llavors es ficava vertical, de veritat. O sigui, una enginyeria brutal.
Teniu calculat quanta aigua heu gastat per omplir tot aquest tanc i tot?
No.
No, eh?
No. Jo no tinc ni idea.
Deixa'm preguntar-te per l'inici de tot. Com arriba el guió de Nowhere a les teves mans?
Em van enviar el guió... El vaig llegir, em va semblar que era una cosa que mai havia llegit com per fer-se a Espanya. També era un protagonista femení, que normalment solen ser protagonistes masculins en aquest tipus de pel·li. Em va semblar un repte. Vaig fer una prova, que sempre li dic a l'Albert que mai el perdonaré, perquè va ser una prova per Zoom, o sigui, com raríssima, complicadíssima, que jo deia, estic fent el tonto aquí, no té cap sentit. Però, bueno, doncs va anar bé. I em van oferir la peli i hi havia molta por per part meva al principi, com de no tenir referències. I llavors vaig haver de confiar molt en l'Albert, en el director. I ja, pues, pa'lante.
Com està treballant amb ell?
Molt guai. És que l'Albert és molt, és molt bon tio, sap molt, és molt... Com ho diria? És molt motivat. O sigui, té una cosa com molt motivadora, l'Albert. I motivava moltíssim a tot l'equip. A mi m'acompanyava molt bé, em cuidava molt... Em donava molta seguretat. És molt guai, l'Albert.
Et preguntava per la direcció, però clar, en el repartiment també t'hi acompanya Tamar Novas, la parella de la Mia, el pare de la criatura. Com ha estat rodant amb ell, també?
Bé, jo és que el Tamar el conec des de fa molts anys. Teníem molts amics en comú. Hem estat molt de festa i de sopars i de tot. Llavors tenia molta confiança en ell. I molt bé. Surt poc, m'hagués agradat més. Però bé.
La intel·ligència per sobreviure de la Mia en aquesta pel·lícula, la intel·ligència que veiem és sublim, sense fer cap spoiler, però perquè us en feu una idea, utilitza fins i tot excrements humans perquè els peixos piquin i ella pugui pescar, etc. I passen moltíssimes més coses que no us explicarem. Però creus que la supervivència ens treu una mica el millor de nosaltres?
Vull pensar que sí. També tinc claríssim que a mi em passa això i em moro el dia 2. O sigui, jo tinc clar. Però sí que penso, i sobretot el que deies abans, o sigui, la Mia comença aquest viatge estant en un estat molt fràgil, on es sent molt incapaç, té molta culpa, té molta por, ve d'un estat de molta tristesa, i ella per si sola sento que potser en algun moment hagués abandonat, i em sembla vàlid i lícit també, però quan se n'adona que el bebè, perquè està embarassada, està viu dins seu, és com que treu les forces d'on no les té, i un cop dona llum hi ha algo de... És que aquí hi ha una persona que depèn de mi i és el meu fill i necessito sobreviure perquè sobrevisqui, com a mínim intentar-ho fins al final. Llavors, per mi, a part de que l'ingenio se agudiza, no? Que diuen quan en estats d'alerta i tal. Sí, però també hi ha una cosa de motor vital de dir... No puc abandonar, i és una lluita constant.
La pel·lícula que ens situa en aquest món absolutament distòpic, on hi ha una clara manca de recursos, etcètera, té un què de denúncia, no?, en aquest sentit, també, la pel·lícula?
Entenc que sí. El que passa és que jo, per exemple, que he fet drames socials i a part vaig fer Mediterrani, que tenia a veure amb la immigració i amb com és fugir d'un país per buscar... la supervivència en un altre lloc i el risc que... Bueno, tot, que és terrible. No penso que aquest cas, aquesta pel·li, sigui una crítica social com a tal. Crec que aquesta realitat distòpica el que fa és una mica el context per explicar per què la Mia està dins d'un contenidor al mar. Jo no ho vaig viure com a pieza fonamental, saps?
Clar, ho dèiem al principi també de l'entrevista, el motor perseguint davant de la protagonista és la criatura que porta a dintre aquesta mare, una mare és capaç de tot pel seu fill. Has tingut aquesta sensació mentre rodaves?
Sí.
De la fortalesa de ser mare?
Sí, jo no sóc mare, però sí que reconec en mi l'amor incondicional. Llavors, sí, és que, sí, o sigui, sense haver-ho viscut mai, si m'hi fico en situació, ho entenc. O sigui, ho entenc perfectament. I hi ha una cosa que em sorprèn molt, que ja hi era el guió, però que també vaig anar trobant jo, i és que hi ha una cosa que et converteixes una mica en un animal, saps? O sigui, treus la part com més primitiva de... pel que faci falta, no sé. Sí, ho vaig reconèixer en mi.
Clar, després de gravar la pel·lícula i de viure l'experiència, si et trobessis en una situació similar, esperem que no, a la de la Mia, i poguessis decidir... anem a jugar una mica. Què t'emportaries per sobreviure en un contenidor sol enmig del mar?
Aviam, és que la Mia és MacGyver, directament. Llavors, clar, jo li copiaria moltes idees. Què m'emportaria? El taladro és muy buena idea. El taladro está ahí muy bien pensado. M'emportaria aigua potable. Taladro, agua... I què més? No sé què més. Ah, auriculares.
Boníssim.
Auriculares.
Mira, fent ràdio em fas especial il·lusió. Que hagis pensat...
cables, auriculares, cables.
també. És una pel·lícula que també toca molt el tema de la culpabilitat, no?
Sí, sobretot pel personatge d'ella, al principi és clau entendre la culpabilitat i per poder entendre per què ha estat tan fràgil. Sí, també, mira, com a reivindicació hi ha una cosa que les dones portem la culpa com per bandera, hi ha una cosa com superestablerta i que tenim de manera molt intrínseca i que ens acompanya tota la vida, i jo faig molts esforços per lluitar contra això, però en el cas de la peli, clar, ha passat una cosa molt forta, que entenc que, jo què sé, que et culpabilitzis i que et costi sortir d'allà. Sí.
Per dades del paper de les dones, i vull entrar-hi una miqueta aquí, amb el paper de les dones, de la fortalesa, quan m'has volgut posar un exemple i m'ha agradat molt, m'has dit de seguida MacGyver, a mi també m'hagués vingut al cap, Hi ha pocs referents femenins en aquest tipus de gènere?
Sí, sobretot ara, potser en pel·lícules americanes i tal, hi han més coses, com la Sandra Bullock, que va fer... jo vaig veure una pel·li francesa que es diu Oxígeno, que és molt guai, que està a Netflix també. Bueno, l'actriu és francesa, però no sé si la pel·li és francesa, m'he colat. Però que també és una mica referent. Però sí que és veritat que tota la vida hem tingut referents masculins en aquest tipus de pel·lícula, que, on el protagonista és una mica un heroi. Els herois sempre han estat homes. Les dones són com heroïnes encobert, diguem-ne, no? Llavors, que comencin a haver pel·lícules on obertament i explícitament los héroes són les dones... és un avanç i és interessant.
Per tant, s'està revertint la situació,
Com a mínim està començant. està començant, o sigui, no, o sea, no hi ha cap tipus d'equilibri encara, però com a mínim està començant.
Deixa'm preguntar-te, ja que toquem aquest tema, per tot el paper de la cosificació en el món de la dona i el cinema. Encara és molt actual?
Penso que ha estat una cosa tan normalitzada i tan establerta durant tants anys, tantes dècades, o sigui, tota la història ha estat així, que inevitablement continua sent així. Crec que com a mínim ara ja podem alçar la veu amb una mica de potestat i amb informació i amb un discurs lícit i coherent, però que encara hi és superobvi. I ho veig, doncs jo què sé, amb tota la pressió estètica que tenim les actrius i com les noves generacions des de molt joves es fan retocs estètics i hi ha una pressió terrible i té molt a veure amb la cosificació. Sí, sí.
Per cert, t'ho dèiem abans també, Nowhere és una pel·lícula que s'estrena aquest divendres dia 29 a Netflix. Quin paper estan jugant les plataformes en el món del cinema?
Home, el que està passant, la sensació que jo tinc és que s'està produint moltíssim. Això per una banda és molt bo, perquè a nivell tècnic i pels actors i tal s'està... ofereix moltíssima feina i és una cosa meravellosa, a part de que tots els directors que abans només feien cinema ara s'estan passant a plataforma i ja s'ha perdut una mica aquesta distinció entre tele i cinema. Hi ha productes amb molta qualitat a tot arreu, i això és increïble, i ficcions molt diferents, i això tot el que sigui enriquir la ficció està molt bé. Per altra banda, es crea aquesta cosa del fast food, de que hi ha tanta producció que no t'ho pots veure tot, et perds moltes coses, tampoc cal veure-ho tot, ja ho entenc, però sí que és veritat que potser feines de molts mesos es consumeixen en una tarda i hi ha una... Bueno, és una altra manera de consumir. Suposo que arribarà un moment on s'equilibrarà, però este boom, bueno, si es pot mantenir, no sé si és lo ideal, però com a mínim està aportant molta qualitat i molta riquesa a la ficció.
Clar, m'ho explicaves també. Nowhere, quan heu tardat en rodar-la?
12 setmanes, que eren com 3 mesos.
Val. No és molt poc, això, per una pel·lícula com Nowhere?
No.
No, eh?
És moltíssim. Mira,
estàs cansada?
Me'n
recordo. Has quedat esgotada?
O sigui, no, això ho vaig fer fa més
d'un
any.
Clar, això, sí, després de la postpots, etcètera.
Però sí que recordo algun dia arribar a casa i dir, nunca he estat tan cansada. Saps aquesta sensació de dir, és un nivell de cansanci que no coneixia, perquè és la barreja entre lo mental i lo físic. Uh-huh. Però sí, sobretot és una pel·li que necessitava totes aquestes setmanes. La cosa era que estava sola. Si hagués estat acompanyada i no hagués estat tan exigent, ho hagués portat molt millor.
Uh-huh. Es planteja un Nowhere 2?
Que jo sepa, no. O sigui, a mi ningú m'ha dit res.
Val. Vista el paper que fas a Nowhere, no sé si el que sí que et planteges és que et surtin o et puguin sortir més papers de pel·lícules de supervivència, per exemple.
Sí, home, a mi m'encantaria.
A tu t'agradaria?
Sí, a mi m'agrada tot. O sigui, no, m'agrada fer-ho tot i m'agrada posar-me a prova, realment. I m'agraden els reptes. Mai he fet terror. M'agradaria fer terror, potser. Com per provar-me, també, saps? Però sí... Si algú em veu d'aquesta manera a partir d'ara, em semblarà molt bé.
Sí, pregunto per nous projectes, Anna, què m'expliques?
He d'estrenar No voy a pedirle a nadie que me crea, que tinc un paper molt petit, que també és per Netflix. He d'estrenar la nova pel·lícula del Rodrigo Cortés, que el protagonista és el Mario Casas, que estic molt contenta. I començo a treballar, no ara, al gener, tinc un parell de mesos tranquil·la, un nou projecte que m'encantaria explicar-vos, perquè és molt guai, però no ha sortit a la premsa encara.
Vale. I no està...
No se puede decir,
no se puede nada.
Perquè imagina't que em fan fora.
No, clar, imagina't. Anna Castillo, protagonista de la pel·lícula Nowhere, que s'estrena demà a Netflix. Moltíssimes gràcies per visitar avui la caravana. Que vagi molt bé.
Adéu. Took the